Les notícies.
Vas dejar,
vas a plorar al lavabo.
4 segons.
Lo de José Coco.
Aquests 4 segons que aprofito per saludar el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Un jutjat investigarà els presentadors del programa Està passant de TV3 per fer l'esquetx de la Verge del Rocío.
Concretament a Toni Soler, Jair Domínguez i a l'actriu Judit Martín. El jutjat número 5 de Sant Feliu de Llobregat ha admès a tràmit la denúncia que ja fa setmanes va presentar la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, que acusa els presentadors del programa de fer escarni contra els sentiments religiosos, el cristianisme i els andalusos. A més, considera que algunes de les frases que es van dir en el GAC eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot, diu, les de contingut sexual. Per exemple, es queixa que Judit Martín, que és qui va interpretar la Verge del Rocío, flirtejava amb Toni Soler i va arribar a enviar-li un petó i a dir-li guapo, mentre ell i Jair Domínguez no paraven de riure. A més, afegeix que Soler no es va disculpar pel GAC en cap moment. Ara el jutge haurà de fixar les dates perquè els tres vagin a declarar. L'empresa Desocupa renuncia a desallotjar els dos habitatges ocupats que hi ha a la plaça Bonanova de Barcelona, tal com havia anunciat els últims dies. Tot i això, demà l'empresa dedicada als desnonaments extrajudicials es manifestarà igualment davant els immobles. La seva protesta coincidirà amb una altra totalment oposada a favor de les ocupacions. En tot cas, Desocupa no intentarà desallotjar els edificis a la força. Ho ha dit el seu responsable, Dani Esteve, després de reunir-se amb els Mossos d'Esquadra.
El jueves no habrá salto a la toma de la Bastilla y estaremos de celebración. De celebración. El jueves sigue todo para adelante. Hemos estado con Mossos. Es más, Mossos nos autoriza hasta incluso llegar hasta la misma plaza Bonanova.
La coincidència de les dues manifestacions ha generat molta incertesa sobre possibles aldarulls i enfrontaments entre els dos grups. Per això la policia desplegarà un important nombre d'agents a la zona. I el govern ha recollit més de 4.100 incidències per les catastròfiques oposicions d'ara fa una setmana i mitja. La majoria estan relacionades amb el retard en l'inici de les proves, amb els espais habilitats, que eren inadequats, i amb la manca de vigilància i l'ús dels mòbils. La Generalitat va habilitar aquest formulari de queixes un cop va detectar incidències greus en la gestió dels exàmens que havia encomanat a l'empresa Segos, a qui va subcontractar i a qui reclamarà una indemnització d'almenys 1 milió d'euros. Per preservar els principis d'igualtat i mèrit, es repetiran les oposicions l'1 i el 8 de juliol. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Al món del futbol, elogia Sergio Busquets el dia que el capità del Barça ha anunciat que deixarà el club quan acabi la temporada. Un d'ells, el president blaugrana, Joan Laporta, que ha destacat la importància que ha tingut per la història del club. Són declaracions a Barça TV.
Com a persona excel·lent, un capità de referència, un gran capità del Barça, el Sergi forma part del nostre escut i a més saps que sempre tindrà el Barça com a casa seva. I en aquest sentit, ho ha dit en el vídeo, és un culer de socarrel i porta el Barça a la sang, i això farà que tingui més recorregut al Barça.
Busquets ha anunciat la seva marxa amb un vídeo penjat a les xarxes socials del Barça després de comunicar-ho al vestidor. Marxa després de 18 anys al club, 15 dels quals el primer equip, amb qui ha aconseguit 31 títols, 32 si comptem la lliga que el Barça té a tocar. D'altra banda, aquest vespre comença a disputar-se la segona semifinal de la Champions amb el derbi de Milà. A les 9, des d'un quart d'hora abans a RAC1, s'enfrontaran el Milan i l'Inter. Més coses en marxa, la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, entre Tripalda i Salerno, ara mateix amb 3 ciclistes escapats a 25 quilòmetres de meta. Thomas Champion, Samuele Zoccarato i Stefano Gandin, que roden amb 30 segons d'avantatge respecte al gran grup on hi ha el líder de la general, el noruec Andreas Legnesund. I en bàsquet, el Barça sabrà avui quin és el seu rival a les semifinals de l'Eurolliga. Sortirà del cinquè partit del play-off que jugaran Madrid i Partizan de Belgrat al Wizzing Center a partir de les 9.
I pel que fa al temps, plou en alguns sectors de la Garrotxa i les properes hores apareixeran xàfecs i tempestes també entre aquesta comarca i Osona i el Ripollès, al final del dia també al nord del Berguedà. Demà al matí en tindrem entre la costa i el prelitoral central i a la selva marítima. A la tarda els ruixats i les tempestes afectaran gran part de les comarques de Girona, molts sectors de les de Barcelona i el Pirineu i Prepirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, de bon matí farà més fred i al migdia en molts casos recularan una mica més.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. José Manuel Villarejo compareixerà d'aquí a res, a poc més d'una hora al Congrés, per donar explicacions, bueno, les seves explicacions, les que vulgui donar, sobre l'operació Catalunya. L'excomissari respondrà a les preguntes dels partits polítics a la comissió que investiga la trama parapolicial del Ministeri de l'Interior contra l'independentisme català. I avui també ha arrencat, ha començat, el procés que jutjarà per primera vegada tot aquest entramàs, tot aquest entramat, aquesta trama de l'operació Catalunya. Avui ho ha fet, com a testimoni, Sandro Rosell, que ha declarat a porta tancada al jutjat número 13 de Madrid. D'aquestes i altres qüestions en parlem els propers minuts amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
L'advocat de l'expresident del Barça, Pau Molins, ha aplaudit l'actitud del jutge i l'ha animat a arribar fins al final.
Agradecer la valentía que ha tenido este juez de admitir una querella contra, en relación con la trama de la Operación Cataluña, y a animarle para que llegue hasta el fondo y podamos, pues, en este país limpiar, digamos, tramas político policiales corruptas por interés de la propia justicia española.
No sé, Ernesto, si sap alguna cosa, algun detall de com ha anat aquesta declaració davant el jutge.
Una exclusiva.
Home, sí, home, i tant.
Exclusiva.
26 de mayo. El juez acaba de citar a José Manuel Villarejo en calidad de imputado por la querella de Sandro Rosell. 26 de mayo. Tome nota.
Exclusiva.
Doncs acabem de prendre nota. 26 de maig, Villarejo com imputat davant el jutge que avui ha pres declaració a Sandro Rosell.
Así es. Él ha declarado, ha hecho una declaración que consistió en que el juez le ha pedido que ratifique la querella, lo cual es una obviedad, es un trámite, pero el juez le ha preguntado varias cosas, y entre otras cosas que le ha preguntado el juez, tome también nota, es si él creía, es decir, si Sandro Rosell, como víctima, como perjudicado,
¿sí?,
creía que la juez Lamela había actuado con dolo, es decir, había actuado de una manera delictiva, había cometido delito. ¿Qué tiene que ver esto con esta historia? Tiene que ver por el hecho de que en la querella, el abogado Pau Molins lo que hace es desarrollar una serie de hechos, entre los cuales computa la declaración de Villarejo en el programa de Fax, hace ya casi un año, en TV3, donde decía de que el ascenso de Lamela a la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala de lo penal, había sido pactada con Marchena, el presidente de la sala segunda de lo penal, condición o como premio por la actitud en relación al tema de Sandro Rosell. Eso es la afirmación de Villarejo, que evidentemente tenemos que saber si es verdad o no. Por eso el juez ha llamado ya a declarar a Villarejo inmediatamente después de la declaración de Sandro Rosell. Entonces el juez le preguntó si creía que había dolo, y Rosell contestó que, bueno, en principio la querella se plantea contra Villarejo y todos los altos son 30 personas los que están querellados, y que en principio se plantea para de Villarejo para abajo, porque no se tiene la certeza de que las pruebas que dice tener Villarejo, que enumeró en ese programa de Fax en TV3, pues son veraces o no, y además hay que examinar en qué consisten. Pero que desde luego la querella, según la tiene planteada su defensa, la defensa de Sandro Rosell, pues prevé una ampliación a personas, por ejemplo, como Carmen Lamela.
Bueno, aquest aspecte que també m'he apuntat, aquesta pregunta de si Carmen Lamela va actuar amb dolo, és un fet important. Perquè, clar, Carmen Lamela, de moment la tenim ja com a magistrada al Suprem, i de moment allò que sentiu s'han anat de rositas del que va perpetrar contra Sandro Rosell i contra el soci de Sandro Rosell. Dit això, aquesta querella pot ser la primera d'altres que diversos jutjats madrilenys estudien admetre, veurem si s'atreveixen com aquest magistrat o no, com per exemple la de l'exconseller Jaume Giró, l'empresari Carles Sumarroca, l'excap de la policia espanyola Narcís Ortega, i el del responsable de l'extinta banca privada d'Andorra, Joan Pau Miquel. No sé quines possibilitats creu vostè que tenen que prosperin o hauran d'anar totes vinculades a aquest magistrat, a aquest jutge que avui ha pres declaració a Sant Andro Rossell.
Bueno, hay efectivamente todas esas querellas que usted señala. Una de ellas, la de la banca privada de Andorra, el juzgado ha pedido 30 copias de los informes, del informe de la fiscal. La fiscal Sonia Gandolfo ha informado en contra. Cree que no son suficientes los hechos para incorporar esa querella, para admitirla, y así acumularla a la querella de Sandro Rossell. Ella ha informado en contra, pero es el juez el que tiene que decidir. En la querella, por ejemplo, de Sandro Rossell, de la Operación Cataluña, que ha sido admitido a trámite, la fiscal Sonia Gandolfo informó a favor. Por lo tanto, en relación a la BPA, ha informado en contra. Es curioso porque en la BPA existen probablemente más pruebas que ninguna otra de que la policía española actuó extralimitándose, saltándose las barreras de las fronteras españolas y tuvo injerencia directa en la BPA y no solo en la BPA, obteniendo las cuentas de Jordi Pujol y Soleil y la familia Pujol, sino además intervino en la liquidación de la banca privada de Andorra, instando a las autoridades americanas con mentiras a intervenir allí. Las autoridades americanas tenían su propio interés, porque había allí algunas inversiones de venezolanos, y probablemente instrumentalizó las presiones de la policía española y las utilizó para su propio fin. Lo hecho cierto es que la banca privada de Andorra fue liquidada y en este momento la familia Cierco lleva una batalla campal en varias jurisdicciones, entre ellas en Estados Unidos, para, digamos, una reparación del Estado andorrano. Y esto es un tema importante. Veremos a ver qué es lo que dice el juez Hermenegildo Barrera respecto de la querella de banca privada de Andorra. Pero la querella de banca privada de Andorra es muy importante porque tenga en cuenta que yo informé ya en su día, en el hace ya
el 2000,
varios años.
Sí, 2019.
Efectivamente, que Villarejo había declarado, probablemente por dinero, Tony, que le ofreció la familia Cierco, había declarado y había declarado en calidad de testigo desde la cárcel. En esa comisión de Andorra, por primera vez admitió la existencia de la Operación Cataluña. Él declaró desde un juzgado próximo a la prisión donde se encuentra y afirmó que, en efecto, esa operación existió y que fue una operación de Estado, del Estado español. Que empezó primero con las cuentas de la familia Pujol y que siguió con otras operaciones. Él presentó varios informes, informes confidenciales, junto con su declaración ante la Bahía, ante el juez que llevaba de la Bahía de Andorra, que llevaba el caso. Y posteriormente, bueno, pues ha declarado en unas declaraciones que hizo para nosotros en el diario Periódico de Cataluña hace un mes. Declaró que efectivamente la operación existió y enumeró varios elementos de esa operación y sobre todo el hecho de que fue impulsada con el apoyo y el respaldo directo de quien fue primero director de gabinete de Fernández Díaz, del ministro Fernández Díaz, el señor Francisco Martínez, y más tarde secretario de Estado de Seguridad. Ellos fueron quienes elaboraron el borrador famoso falso de la UDEF, un borrador donde venían cuentas de Artur Mas y Jordi Pujol y Soleil, que se demostraron absolutamente falsas, tanto en Suiza, en el caso de Jordi Pujol y Soleil, como en Liechtenstein, por parte de Artur Mas. De modo que, efectivamente, yo creo que Villarejo está dispuesto a declarar. En la declaración que hizo, en las declaraciones que hizo con nosotros en el periódico, pues él dijo que si le llamaban a declarar, él iba a ir a declarar ante el juez Hermenegildo Barrera. Pues hoy hemos confirmado, Tony, a través de este programa, que ha sido llamado a declarar el día 26 de mayo, que aparte de la declaración que hará hoy en el Congreso, ha sido llamado a declarar el día 26 de mayo.
Ara que parlava de declarar, com dèiem, Villarejo és un de les persones que compareixerà aquesta tarda al Congrés en aquesta comissió d'investigació. I el Ministeri de l'Interior, recordem-ho, que va posar en marxa aquest 2014 sota el mandat del PP aquesta operació que fa un moment ens comentava l'Ernesto d'extorsió a directius i propietaris de la banca privada d'Andorra per aconseguir proves contra Jordi Pujol. Doncs un dels propietaris d'aquest banc, Higini Cierco, que ara feia referència a l'Ernesto, és l'altra persona citada a la comissió d'investigació del Congrés. No sé, avui en aquesta comissió, Ernesto, si aportarà... si ajudarà en aquesta comissió d'investigació o s'ho reservarà per la causa que està portant a terme aquest magistrat que ara parlàvem, la causa de Sandro Rosell. És a dir, en aquesta comissió d'investigació, què podem esperar d'Higini Cierco? Què pot venir a dir si és que creu ell i si considera que servirà d'alguna cosa com aquesta comissió d'investigació?
Bueno, yo no he hablado con el abogado, él tiene un abogado en Andorra y tiene un abogado en Madrid, tiene un abogado en Cataluña que le defiende, un abogado en Andorra, efectivamente, es un abogado catalán muy conocido, y luego también tiene un abogado en Madrid, no he hablado con ellos y por lo tanto no sé si Higini Cierco comparecerá en la comisión o no comparecerá y qué es lo que va a decir. Pero ellos tienen una querella planteada en Andorra y es la querella que, en Estados Unidos, que es la querella que, debería ser admitida a trámite también en el juzgado 13 de Madrid, porque se refiere a hechos que son conexos, al menos son conexos, no son idénticos, pero son conexos, y por tanto deberían ser admitida. No sé cómo le digo qué es lo que va a hacer, si va a comparecer, si no va a comparecer, si va a declarar y qué es lo que va a declarar.
Anem amb un aspecte que vostè ens ha volgut subratllar avui en aquesta conversa que tenim els dimecres, i és que entre els àudios que s'han fet públics de l'excomissari Villarejo hi ha una conversa d'ell amb l'exjutge Baltasar Garzón sobretot aquesta qüestió andorrana. Escoltem una part rellevant perquè s'explica com es van deixar d'investigar milers de comptes per protegir Joan Carles I.
Porque yo en el 2014, es verdad, creo que ya lo comentamos, yo dije que los hermanos de estos serían muy choricentes, pero el auténtico movimiento duro lo había hecho a través del AMBAN, que había como 11.000 cuentas, de las cuales 4.000 eran catalanes, y era todo el movimiento de unos 2.000 millones que se había movido por ahí, y que como algunas de las transferencias terminaban en la cuenta Soleado, de una alta personalidad, no digo el rey, da igual, como hemos dicho por ahí, Dios mío, no está, no digo el rey. Pues entonces...
Esa cuenta la intervine yo.
Sí.
Pues, sin saber que también la había.
La comisión.
Y cuando van las
la comisionatoria...
El fiscal dice, bueno, esto está bloqueado todo según me pidió el juez. Entonces las fiscales dijeron, no, queremos ver solamente una o dos cuentas. Sí, sí. Y el jefe, que fue Juan Antonio, se agarró...
No, Olivera.
Olivera.
José Luis.
Estaban allí todas las cuentas que tenían.
Todas las cuentas, duras y tal. Pero insisto, con todo el chocho que tienen de Cataluña y tal y cual, prefirieron preservarlo de la cuenta de Soleado a seguir una línea de investigación de la ley que no daba.
A veure, Ernesto, en aquesta conversa en parlen de les cuentes de Soleado. Què són aquestes cuentes de Soleado? Que ell, Villarejo, ja s'avança a dir que que no són del rei.
Bueno, la cuenta Soleado es una cuenta, digamos, una cuenta, una especie de cuenta conjunta, donde hay activos fuera de España de empresarios y financieros poderosos españoles. Son cuentas que son cuentas opacas, en el sentido de que no han sido declarados los fondos a Hacienda, y es la manera de evadir impuestos que había en los años 80 y 90, por lo menos hasta donde yo conozco. Esas cuentas estaban en Suiza, estaban en una empresa financiera que dirigía Arturo Fasana, y se llama es una cuenta, digamos, que era administrada por Fasana personalmente, que era un hombre que se había especializado en grandes fortunas españolas que querían evadir impuestos a través de Suiza. Él tenía una empresa y esa empresa se ocupaba de hacer inversiones, no solamente, digamos, recibía el dinero evadido, sino que se dedicaba a hacer inversiones financieras, por cierto, muy rentables, las que hizo para el rey, con independencia si estuviera ensoleado o no estuviera ensoleado, esto era un tema formal, fueron inversiones muy fructíferas para Juan Carlos, fueron muy fructíferas entre el año 2008 y el año 2012, a través de la cuenta famosa, la panameña Lucum, la Fundación Panameña Lucum. Lo que dice Villarejo,
sí,
ahora,
sí.
Ahora no, en ese año, bueno, 2014, que es la cinta es del 7 de febrero del 2014, es una cinta que yo ya he mencionado en el diario, en el periódico y también aquí, es una cinta muy amplia, es una cinta donde, bueno, amplia quiero decir, es una cinta de 40 minutos, donde hablan de distintos temas y entre otras cosas hablan de Andorra, porque Villarejo le pedía a Villarejo que le hiciera una gestión en Andorra. Ese fue el motivo de la reunión por eso sale el tema de Andorra. Entonces, Baltasar Garzón hizo una comisión rogatoria a Andorra pidiendo una serie de cuentas y en el año 2009, cuando estalla el caso Gürtel, y como resultado de esa comisión rogatoria internacional, pues hay una cantidad de información. Villarejo dice que, insisto, hay una serie de cuentas, él habla de 4.000 cuentas, un número de 11.000, en fin, ha variado las cifras varias veces.
11.000 cuentas, de las cuales 4.000 eran catalanas.
Sí, bueno, luego pues ha dicho que son 4.000 españolas, de las cuales catalanas eran 3.000, bueno, hay distintas cifras, pero no nos perdamos en esos detalles. Lo que él ha sostenido en otras grabaciones que yo he escuchado es que cuando él fue ante Cosidó, el jefe de la policía, Ignacio Cosidó, ex portavoz, director nacional de la policía y más tarde portavoz del PP en el Senado, Cosidó le dijo, deja eso, déjalo de Andorra, porque ahí está lo del rey. Ahora, en esta declaración con Garzón, se desdice un poco y dice que él no ha dicho que es el rey, pero él ha dicho que es el rey y que por eso se dejó de investigar. Y eso se lo ha dicho también a Cospedal en una grabación, le dijo que él lo tenía todo atado, que Cosidó le impidió seguir esa investigación. Si esto es cierto o no es cierto, Tony, yo no lo sé. Es muy difícil saber si dice la verdad, si dice una parte de la verdad y otra parte de mentira, si todo es una mentira, vete a saber. Lo que sí es que él ha dicho eso y lo dice en esa grabación con Garzón, que tenemos completa y podríamos darla completa, por supuesto. Entonces, pero lo interesante es que él afirma esto y veremos a ver si esto tiene un desarrollo o no tiene un desarrollo. Lo que es interesante es que la banca privada de Andorra era un foco de atención de los servicios de seguridad de España. Y que como resultado de todo el seguimiento que hizo Marcelino Martín Blas, en particular jefe de Asuntos Internos, fue Marcelino Martín Blas quien consiguió el famoso pantallazo de las cuentas del 2010 de la familia Pujol, donde se pudieron comprobar transferencias de 3,4 millones y que, como usted recordará, 3,4 millones de euros, y como usted recordará, dio lugar a la famosa confesión del 25 de julio del 2014 de Jordi Pujol y Soleil.
Estarem pendents de veure què és el que s'aclareix de tot aquest entramat, sobretot amb la visita de Villarejo en la causa de Sandro Rosell. Demà, per cert, demà a la mitjanit arranca la campanya electoral, però la precampanya fa dies que ja està en marxa, ho podem notar. Vostè ahir va seguir el debat que van fer a la SER i el País i que el diari titulat com un no va ser un tot contra Colau. Quins punts va treure d'aquest debat a la SER i al País, d'aquest seguit de debats que ara viurem a la capital catalana?
Bueno, yo ayer el debate lo seguí, me pareció interesante porque estoy muy interesado en la campaña de Colau y en la batalla electoral en Cataluña por la alcaldía de Barcelona, porque yo pienso que aunque esto no se diga en Madrid y esto sea realmente una herejía, la alcaldía más importante que se discute en esta se debate en estas elecciones del 28 de mayo es la alcaldía de Barcelona. Desde luego todos me dirán, bueno, pero eso es obvio. No es tan obvio. Quiero decir, por supuesto que Barcelona es una ciudad importante, por supuesto que Barcelona para ciertos extranjeros está más en el mapa mundial que Madrid, eso por supuesto. Pero yo quiero decir que en materia de políticas alternativas, de políticas progresistas, en Barcelona no es un tema de palabrerío, no es un tema de promesas, es un tema de que hay una política que se denomina progresista, que está impulsando Ada Colau con Barcelona en Común, y que ha logrado, una cierta repulsa de la población, de un sector de la población, pero también un apoyo de otro sector de la población. Lo que, en mi opinión, revela el debate de ayer, que, como digo, fue un debate como muy aburrido en ciertos momentos. Sin embargo, lo que digo yo es que cuando uno ve un debate en Barcelona, lo primero que le surge, por lo menos a mí, es que eso es una civilización política. Y cuando uno ve un debate en Madrid, lo primero que le surge a uno como yo es que es la barbarie política. Lo que uno le surge cuando escucha un intercambio de opiniones entre Ernest Maragall, Xavi Trias, Ada Colau y Jaume Collboni, es que son gente normal, gente que sabe cómo hablar, que sabe cómo reunirse, que sabe cómo sentarse, que sabe cómo mirarse, gente normal, civilización. Así es nuestra civilización, así somos los humanos. En Madrid, cuando ocurre esto, ocurre todo lo contrario, es una sala de despiece. Y entonces este es el clima que hay en Madrid. No digo que sea en toda España, pero este es el clima que hay en Madrid. Sala de despiece, guerra civilista. Ese es el clima que tienen todos los eventos electorales en Madrid. Por alguna razón será. ¿Será que el PP es un hijo del franquismo? ¿Será que, aunque no se haga como hacen ellos, que va el otro día Miguel Ángel Rodríguez a Durango y dice que va como candidato, como cierra una lista en el País Vasco? Miguel Ángel Rodríguez, me refiero al asesor áulico y director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de Trumpida, como digo yo, es una mezcla de la palabra Trump con el acrónimo IDA, Trumpida, es decir, Isabel Díaz Ayuso, Trump. Va a Durango y dice que en el País Vasco no hay libertad. Entonces alguien que lo escucha de fuera dice, esta es la guerra interna, esto es ETA, sigue matando el terrorismo vasco. Uno lo escucha a él y es un fake total. Pero eso es lo que les da resultado. Eso les da resultado por lo menos a nivel de las encuestas. Ya veremos las elecciones qué es lo que pasa. Pero entonces, este es el clima que hay en Madrid. Entonces, si escuchas un intercambio de ideas, como yo estaba sentado en el sillón de mi casa ayer, donde escucho a Ada Colau, a Ernest Maragall, a Xavi Trias y a Jaume Collboni, y dices, ¿este es otro país? Entonces, si uno dice esto, dice, tú eres independentista. No, digo, es otro país, eso es la civilización. Civilización o barbarie, eso dijo un prócer nuestro, presidente de la República Argentina, Domingo Faustino Sarmiento.
¿Civilización o barbarie?
Sí,
Me lo apunto. Apunto un grapat de cosas.
En el año 18... Le voy a decir una cosa que yo no digo, porque los catalanes que me están escuchando y nuestros oyentes van a decir, mira esto. Pero bueno, yo lo diré, porque siempre me gusta. Sarmiento era un gran personaje en la República Argentina, es el personaje que de alguna manera era una fuerza progresista, quería un país, avanzado, muy democrático, estamos hablando de los años del siglo XIX, y era un loco de la educación, es el que promovió la educación, en base a Sarmiento se celebra el 11 de septiembre, que es el Día del Maestro, y todo eso. Entonces él hizo un viaje a Europa. Esto debió ser en 1845, 1850, si no me equivoco. Y luego escribió un libro sobre ese viaje, un libro muy grande, enorme. Y cuando llegó a Cataluña, desembarcó en Cataluña, lo primero que dijo fue lo siguiente: Cataluña no es España.
Caram.
Es otro país.
Caram.
Entonces yo cuando en el sillón de mi casa ayer veo a partir de las 16:30 el debate en el radio, en la SER, en el país, no me acuerdo dónde lo vi, y dije, si es que esto es Sarmiento, 1850, 1845, 1850, es el relato del viaje que hizo, es otro país.
Això, escolti, avui guanyarà adeptes, eh? Guanyarà molts enemics, però molts adeptes també aquí a Catalunya. Escolti, abans d'acabar, a finals de mes m'apunten que arriba nou llibre d'Ernesto de Kaiser, Operació...
No, el 25.
Ah, 25.
Un dia antes que declare Villarejo ante el juez, el dia 25, fíjese que oportuno, 25 de mayo mi libro sobre Villarejo.
25. Jaque... Mate. Operació Jaque Mate. Què ens desvetllarà en aquest llibre?
Jo crec que...
Fàgim un titular.
No, bueno, muchas cosas. Muchas perlas nuevas. Muchas perlas nuevas. Va a crear cierto desasosiego en cierto ambiente bancario, en ciertos círculos de la fuerza de seguridad, y sobre todo mucho desasosiego en algunos jueces.
Doncs escolti,
¿qué le parece?
Me parece que tengo ganas de leerlo.
Es un libro en la defensa de la libertad de expresión y no quería dejar pasar el programa sin destacar un hecho que a mí me parece muy importante. Yo estoy luchando por la libertad de Julian Assange, el periodista director de WikiLeaks, que lleva 4 años secuestrado judicialmente en una cárcel en Belmarsh, una cárcel que yo conozco porque ahí encarcelaron... tomaron declaración a Augusto Pinochet cuando estuvo detenido en el Reino Unido y le llevaron a la cárcel de Belmarsh, porque es una cárcel en Londres, en una localidad próxima a Londres, una cárcel de alta seguridad, y por lo tanto para evitar cualquier problema lo llevaron allí, es a 45 minutos, una hora de Londres, y ahí está Julian Assange, después de padecer prácticamente una reclusión en la Embajada del Ecuador en Londres muchos años, ahora está secuestrado judicialmente en Belmarsh, y Lula, el presidente de Brasil, ha hecho unas declaraciones diciendo que cómo es posible que los periodistas a nivel mundial no se movilicen para conseguir la libertad inmediata de Julian Assange, un hombre que ha denunciado a los poderes establecidos, a los Estados Unidos de América y sus guerras en Afganistán, en Irak, para citar solo 2 ejemplos.
Ernesto, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
Gràcies,
adéu. Bona tarda, adéu-siau. 3 minuts i tot seguit abordem altres qüestions al programa, com una notícia que hem conegut aquesta tarda, i és que s'ha confeccionat el primer mapa genètic de tota la humanitat, que obre la porta a una nova revolució mèdica. Però la pregunta és, de què es tracta? Doncs us ho expliquem res d'aquí 3 minuts.
Versió RAC 1.
Una fira virtual per decidir el teu futur? Sí. Del 22 al 26 de maig, la Universitat Autònoma de Barcelona organitza més de 150 sessions informatives per conèixer a fons els seus màsters, postgraus i doctorats i per resoldre dubtes amb la coordinació dels estudis. Del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes a uab.cat.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del cap. Tria congelat, tria La Sirena.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Del 12 al 14 de maig, 7a Fira de la Garrofa i 28a Fira de l'Oli a Jesús, Terres de l'Ebre.
Vine a tastar l'autèntic oli d'oliva i descobreix la garrofa i els seus múltiples usos amb els diferents actes preparats.
Organitza l'EMD de Jesús. Més informació a jesús.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb l'avantguàrdia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota, ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 17,95 € per llits individuals. Només amb l'avantguàrdia.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la. Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Festival Mariner, Palamós, Terra de Mar. El 13 i el 14 de maig, al Port de Palamós.
Una edició dedicada al salvament marítim, amb embarcacions de cossos d'emergència i exercicis de rescat de nàufrags amb llanxes ràpides i helicòpter.
I també navegacions pel litoral del municipi, visites als vaixells, batejos amb vela lleugera, caiac i paddle surf, tastos de cuina marinera, jocs i tallers infantils i un ampli mercat d'artesans.
Més informació a palamosterrademar.cat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia, ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Míriam Díaz, de nou, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, anem amb una fita important, destaquen alguns experts, que és una fita que acaba de publicar la revista Nature, relacionada amb un pangenoma. A veure, què
és això? Exacte, que s'hauria aconseguit crear el primer pangenoma, no, un mapa genòmic que ara ens explicarà el Josep Corbella, de què va, però que obriria aquest nou capítol a la història de la genòmica. Per això l'hem fet pujar, perquè ens ha semblat, doncs, com destacat en tots els mitjans, una fita científica de primer ordre, per tant...
Ara li toca el torn, doncs, que ens ho expliqui...
Exacte, que ens ho passi per l'altra hora.
Exacte, periodista de La Vanguardia, dedicat a la ciència i la salut, Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, apunten, ara ens explicaràs què és això del pangenoma i... dels primers articles que anem llegint, que això pot marcar una nova revolució mèdica. A veure, de què estem parlant?
Mira, estem parlant d'un avenç molt important. Pensa que quan a final d'any surti la selecció dels 10 avenços més importants de l'any, aquest serà un dels 10. Estem parlant d'una notícia que serà transcendent i que afectarà molts anys de recerca biomèdica. Pangenoma, què vol dir? Pan, ve del grec, pan, tots, com a pandèmia, no pan, tots, demos, persones, que afecta totes les persones. Pangenoma és el genoma de tots. I per què s'ha fet això i per què s'ha fet ara? El projecte Genoma, que es va presentar la primera versió del genoma humà el 2001, va ser molt important, ha tingut una transcendència enorme, però té una limitació, i és que es basa sobretot en el genoma d'una persona. Fins ara, el que s'està utilitzant fins ara es basa... la majoria d'aquest genoma s'ha tret d'una única persona i la resta s'ha tret d'aproximadament, no arriba a 20 persones, d'origen caucàsic. Això què vol dir? Doncs que si tu ets una persona d'origen centreafricà, de Micronèsia, d'altres llocs del món... aquest genoma de referència no reflecteix bé qui tu ets, perquè el que ens fa diferents els uns dels altres és que el genoma de cada un de nosaltres és diferent. Si el de referència és d'una única persona, no captura tota aquesta variació. Mm-hmm. Aleshores, hi ha els determinants de la salut i de la malaltia que hi ha entre diferents persones depenen precisament de les diferències. Si tenim un genoma de referència com hem tingut fins ara, basat en una única persona, tot això no ho reflecteix. I després, el genoma fins ara tenia una altra limitació, i és que hi ha una part del genoma, aproximadament un 6-7%, que no està ben seqüenciada, no està amb prou precisió. Aleshores, hi ha hagut una iniciativa liderada per científics dels Estats Units, però que és inclusiva a tot el món, i on, per cert, hi ha participació d'un investigador del Barcelona Supercomputing Center, que ha contribuït a la part de bioinformàtica, que té l'objectiu de fer que el genoma de referència reflecteixi la diversitat humana. Això és el projecte Pangenoma, del qual avui es presenta la primera versió. Això és un treball en progrés, perquè d'aquesta primera versió s'enriquirà, es refinarà els propers anys. Això és un projecte que ara presenta els primers fruits, però que s'ampliarà. Mm-hmm. Aleshores...
Que això té conseqüències amb el que farà la investigació de malalties, no? O...
Exactament, exactament.
Segons el teu origen, no?
Això servirà, per una banda, per entendre millor com funciona el genoma, com funcionen els éssers humans, com funcionem, però per una altra, també per entendre millor malalties. Ahir vam fer una roda de premsa embargada, perquè la notícia no es podia publicar fins avui a les 5 de la tarda, llavors va ser una roda de premsa multitudinària per teleconferència, que hi havíem desenes i desenes de mitjans de tot el món connectats, i llavors vam posar exemples. Diu, per exemple, hem vist el gen d'una proteïna que es diu lipoproteïna A, que està relacionada amb el colesterol. Les diferències en aquest gen determinen el risc de malaltia cardiovascular, de malaltia coronària, especialment amb una variant que afecta a la població afroamericana. Doncs aquesta variant no està reflectida en el genoma de referència. Ara ha emergit que en aquest primer pangenoma doncs, és un exemple que, que queda reflectit. Un altre exemple que va presentar un dels investigadors que lidera aquest consorci, és un consorci internacional, va explicar, jo he treballat durant 25 anys en autisme i em trobo que quan em venen famílies a la consulta amb nens autistes, en el 70% dels casos no els puc dir per què el seu fill té autisme. No ho sabem. Diu, confio que amb entendre la diversitat genòmica humana a una part d'aquestes famílies els podré donar respostes i, a més, confio que això servirà per desenvolupar tractaments. Són dos exemples. Aleshores, fins ara, aquest primer esborrany, primer... Ho titulen així l'article de Nature, un draft. Em diuen, mireu, draft human pangenome reference, us l'he portat. O sigui, que vol dir pangenoma de referència humà, esborrany. Esborrany està fet... amb el... A veure si recordo la xifra exacta. Tinc un munt d'hombres que em ballen pel cap. 47 persones. 47 persones, cada un d'ells, com que...
El món?
Sí, de tot el món, de gran part del món. N'hi ha d'africanes, n'hi ha d'asiàtiques, n'hi ha d'americanes, n'hi ha d'alguna d'Europa, n'hi ha de molts llocs diferents. No tot el món. Per exemple, a Oceania no n'hi ha.
I catalans?
No em consta. Però això és un començament. Perquè el projecte és d'aquí un any tenir-ne 350 i després seguir-ho ampliant i aquest pangenoma ho posen a l'abast lliure, gratuït de la comunitat científica de tot el món, de manera que qualsevol investigador de qualsevol lloc pugui consultar-ho, pugui accedir-hi per fer les investigacions que consideri oportunes.
Molt bé, doncs aquest és a grans trets el genoma. No sé si vols afegir alguna cosa més del que hem conegut aquesta tarda, d'aquest pangenoma. Demà suposo que podrem llegir a La Vanguardia ampliant aquesta qüestió.
Sí, sí, demà ho publiquem a La Vanguardia i en aquest moment ja està publicat a lavanguardia.com. Sí.
Pot servir per investigar millor el càncer, també, el pangenoma? O sigui, servirà per qualsevol malaltia?
Mira, amb el camp del càncer la genòmica ha fet molt, s'està utilitzant molt i es fa l'anàlisi genòmic de les pròpies cèl·lules tumorals. No és tant tenir un genoma de referència de persones sanes, sinó entendre la diferència entre la cèl·lula tumoral i la cèl·lula sana d'aquella mateixa persona. Això és ha estat molt important.
Ara que parlaves del càncer, una altra notícia del dia és aquesta vacuna d'ARN que ha aconseguit amb èxit lluitar contra el càncer, en aquest cas un càncer molt letal, que és el càncer de pàncreas.
Sí, aquesta és una vacuna de BioNTech, en la qual BioNTech va començar a treballar abans de la pandèmia i que està en fase d'assajos clínics. bastant avançats, amb un d'aquests assajos clínics que participa l'Hospital de Vall d'Hebron. Llavors, amb un altre d'aquests assajos clínics s'ha fet a Nova York amb persones amb càncer de pàncreas. I els resultats són molt prometedors, molt esperançadors, però s'ha d'avisar que això no està a punt encara perquè arribi als pacients. Per què és molt important? Perquè el càncer de pàncreas fins ara és un tipus de tumor que no ha respost bé a les immunoteràpies. I això es pensa que passa perquè genera poques proteïnes específiques de les cèl·lules del càncer de pàncreas que el sistema immune pugui reconèixer i atacar. I el que aquesta investigació demostra per primera vegada és que el càncer de pàncreas pot respondre a una immunoteràpia que és la d'aquesta vacuna. En què consisteix aquesta vacuna? S'extirpa un cop diagnosticat el càncer de pàncreas, s'extirpa el tumor, s'analitza en laboratori quines són aquestes proteïnes que es poden reconèixer i aleshores s'ensenya al sistema immunitari a reconèixer les proteïnes pròpies de cada pacient. És una vacuna personalitzada per cada pacient, que es fa fins ara en 9 setmanes, que esperen reduir el temps que es fa, i aleshores s'administra a més de la quimioteràpia i a més d'un altre fàrmac que se'ls ha donat també per ajudar el sistema immunitari. I el que s'ha vist amb un primer assaig clínic de només 16 pacients, per tant, és l'inici, el que demostra és el concepte de que això pot funcionar, s'ha vist que la meitat han respost bé a la vacuna i els que han respost bé, a més, s'ha prolongat de manera substancial el temps que la malaltia no progressa. De fet, s'ha prolongat tant que ha acabat l'estudi i encara no progressen, mentre que els que no han rebut els que no han respost a la vacuna sí que han progressat.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi d'última hora relacionat amb una de les notícies d'aquesta tarda. Com dèiem, el primer presentat a la revista Nature, el primer mapa genètic de tota la humanitat. Anem amb altres notícies no tan optimistes, com és la sequera, Míriam Díaz, que ja planteja que el govern espanyol limitarà per llei algunes feines que es fan a l'aire lliure en onades de calor. Per exemple, pot afectar el que és la construcció del nou Camp Nou.
Exacte. Doncs el senyor que tenim aquí,
Paco Pérez,
això li afecta perquè en alerta taronja o vermella de calor, en principi, es prohibirà fer...
Bueno, és per evitar els cops de calor. Exacte. A l'estiu passat se'n van produir un grapat.
Exacte, però ara això serà per llei. Val? Aquesta és una de les mesures que s'aprovarà demà amb un Consell de Ministres sorpresa extraordinari que ha convocat a Pedro Sánchez i on s'aprovarà aquest decret de mesures per pal·liar la sequera just abans que comenci la campanya electoral demà al vespre.
Sempre crujiéndote hasta que t'ahogue. Bueno, te ahoga no de calor, te ahoga
de... Pero es para un bien,
No, eso es imposible de cumplir los plazos y todo. ¿Cómo hace un zuncho?
No, pero usted va per terminar a les 10.
¿Cómo hace un zuncho si no usted deja de echarlo?
Abans que
un zuncho perimetral
abans
en la obra.
Abans que
es
terminis,
és
la vida, ¿no?
Vull
dir que, clar...
La vida
de una raça.
Una raça no. La vida que tenemos de pena, eso es la vida que tenemos por culpa de los políticos que nos están ahogando y nos están crujiendo.
Pero en onada de calor, lo que usted ahora
no hace... Mira, onada de calor, pues que se tome el agua con hielo.
No, pero...
sin dinero no hay vida.
Conforme, pero...
Sin dinero no hay agua.
Sí, pero...
¿Cómo quiere agua si no hay dinero?
Pero en onada de calor vol dir que vostè a migdia...
Sin dinero no hay aire acondicionado.
Y después a las 4 se pondrá a las 4 en vez de ponerse...
No, eso sí, si no hay dinero no hay vida.
Per vostè, l'ordre del que serien les qüestions més importants a la vida seria...
El dinero.
El diner, la salut...
No, el dinero.
No, ja dic, però després del diner...
El dinero.
¿Y la salud dels seus treballadors?
Que ya se cogen fuerte para que aguanten.
Home, ja, sí. Mira, algun altre detall que sabem d'aquest decret és que es donaran ajudes concretes pels sectors on fa falta més aigua, per exemple, els agricultors,
eso, no,
que estan perdent
hormigón.
Les collites per culpa de la sequera.
Estamos haciendo el hormigón con orín, ¿eh?
Va, n'ha donat algun detall la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo.
Claro.
Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
Mentrestant, alguns ajuntaments catalans han decidit tancar les dutxes de les platges aquest estiu per estalviar aigua. Segons publica el Punt Avui, és el cas de Mataró, per exemple, Sant Pol de Mar, Pineda de Mar, Lloret i Blanes, per exemple, algun d'ells. A Barcelona només hi haurà una dutxa oberta a cada platja. L'àrea metropolitana de Barcelona, que gestiona doncs, des de Castelldefels fins a Montgat, encara no ha decidit què farà, com tampoc la demarcació de Tarragona, que ho decidirà a principis de juny.
Escolta, que t'has equivocat, has dit platges, eh?
Platges.
Suposo que vols dir pantans.
No, no, he dit platges. Dutxes de les platges.
Platges no, 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 aviam, les dutxes les pararan? Però si el nivell de les platges està igual, és el dels pantans que ha baixat. Aviam, mira-t'ho bé, això, torno-te a mirar, perquè no pot ser, home. L'aigua dels pantans ha baixat, però és el contrari, amb el canvi climàtic les platges pugen. No, és absurd, ens convé que la gent es dutxi per que ho baixin, perquè no s'emporti tota la costa, tots els hotels que estan a primera línia del mar.
Li dius tu o li dic jo?
És que també no té cap sentit, això.
A veure, estem parlant de les dutxes que tenen aigua dolça, justament per treure't l'aigua salada del cos i la sorra que se't pugui haver quedat enganxada.
Però tenen l'aigua allà, tens un munt d'aigua que... sinó que facin servir les aquestes, les, com se diu, dessuadores, aquestes, com se diu.
Què diu ara?
Les desalinitzadores. Que dius que ho treguin, a més, és igual, si tampoc...
Que posin la gent a la desalinitzadora i ja traurà la sal.
Clar, si treguin allà. Així que les fotin a dintre, sortien sense sal. I si no, és igual, als catalans ens convé una mica més, que són molt sossos.
Bueno, parlant de calor, de sol, un estudi alerta que més del 38% dels catalans no es protegeixen mai dels rajos solars.
Sí, aquest estudi que ha presentat avui Visió i Vida diu que els catalans suspenem a l'hora de cuidar i prevenir els nostres ulls del sol. 7 de cada 10 catalans tenim una alta sensibilitat solar, però un 38% no es protegeix mai o gairebé mai. I sobretot la gent més gran, un 39,9, no porta res per protegir els ulls. També diu aquest estudi que un de cada 4 catalans s'enlluerna sempre o gairebé sempre amb l'impacte de la llum del sol o de llums fortes. A mi em passa, amb els focus sempre he d'anar amb les ulleres de sol perquè em molesta tot.
A mi em passa, sí. Mira, com a l'època d'allò, anem cara al sol.
Per això...
Com a l'època de Franco, cara al sol.
Per això ens recomanen.
Llavors cara al sol. I con la camisa nueva, però sin gafes.
Sin gafes de sol. Cara al sol, sin gafes de sol.
Sí, ja l'època Franco. Jo sí que era cara al sol.
Posa les ulleres, burro.
Sí, l'època Franco, cara al sol.
Era curs.
Cara al sol.
Com a mínim posa't una gorra amb allò de davant.
Has acabat?
No. Mira, t'ho explico tu, Marta, que t'interessa, perquè a tu i jo ens interessa que tenim aquesta fotosensibilitat. Doncs hem de tenir ulleres que tinguin filtre 3 o 4. Val? Per tant, les properes ulleres. També alerten que 3 de cada 4 ulleres de sol venudes al Top Manta i el 50% de les que hi ha al mercat espanyol són falsificacions.
Veus.
Per evitar lesions, recomanen no fregar-se els ulls, no secar-se amb tovalloles d'altres, mantenir els ulls hidratats i fer servir ulleres al sol, però també quan entrem a l'aigua.
Això
quan
ens banyem. Clafés, i on vols que les compri les ulleres de sol, si no és el Top Manta? Escolta, són barates.
Doncs,
les que jo compro són del Top Manta i allà hi posa Rayman, igual que les, que les ulleres bones.
Rayman.
I escolta, igual que les de marca, ajudes al comerç local amb aquells nanos, comprant-te la Rayman, i escolta...
Bueno, comerç local no ajudes perquè...
Sí, que són d'allà, que estan allà al peu de platja, són de la localitat.
Bueno, però ajuda les
botigues. El comerç local és les botigues d'allà que venen les ulleres.
Sí, home, he d'anar fins a la botiga, tinguin una botiga allà al costat de la platja, que són aquests nanos de la manta. Sí que és veritat que quan les ulleres, quan te les treus... La zona que tapa les ulleres, aquestes que em compro jo, queda més moreno que la pell.
Vaginis.
Fa com una lupa.
Molt bé, vagi fent vostè.
I sí que és veritat també que jo tenia unes catarates aquí a l'ull que ja la Nina equipava i amb aquestes ulleres s'han cremat, s'han desfet i ara bé, tinc vista de lince, tu m'entens? Molt millor que l'operació làser, eh?
I clar,
és que el Top Manta és el millor, tu m'entens? Dones feina als nanos en aquests negres del comerç local i d'allò. Així tenen feina, no? No han de robar res.
Escolta,
em foten tres com tu, eh? No te'ls fotis en contra, que allò són armaris, però armaris, eh?
No han de robar, sí que són.
Més val tenir-los de bones, eh? Que l'altre dia un nano d'aquests duia un carro d'aquests de la Ferralla i jo vaig sortir de casa, els hi vaig donar una d'allonsis que tenia una xixi d'aquesta que tenia d'estendre de la roba, que estava en dos estendres trencats, i una llauna de trina. Dic, toma, pel metal, tu, que estoy contigo, eh? Estoy contigo. I els vaig obrir la tapa del container groc i li vaig dir, que dentro està lleno de chatarra.
Sí, li va dir això?
Sí, que està ple de lates, i la gent tira paelles, i...
Acabat ja? És que...
Les finestres d'alumini la gent les fot al groc.
És veritat,
això? Les finestres d'alumini les tenen al groc.
Però a lo loco,
i escolta, jo els ajudo a menjar, que els dono tot de llaunes que tinc de menjar caducat, els hi porto.
És que no hi ha cosa més miserable, escolta.